Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julbe. Els números 54.274, 45.353, 88.979, 92.023, 1.568 i 86.007, que l'acabem de conèixer, són els 6 cinquens premis que s'acaben d'entregar amb 60.000 euros al sorteig de la loteria de Nadal. S'acaben de donar a conèixer fa només uns minuts. Reparteixen 2.590 milions d'euros arreu de l'estat espanyol. El primer cinquè premi s'ha venut íntegrament a Terol i està dotat, en aquest cas, amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat. El segon, el 45.353, ha estat, de fet, molt repartit a Catalunya, Barcelona, Sant Andreu de la Barca, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat o Lleida. El tercer també ha caigut a Barcelona, Cornellà i Montgat, i el quart a Salt i Mataró. I el 1568 també ha estat molt repartit arreu del territori. Pineda de Mar, Tarragona, l'Hospitalet o Llinars són algunes de les localitats que han tingut la sort de tenir aquest número de la loteria. Ara bé, bona part d'aquests cinquens premis s'han venut al Centre Comercial de les Arenes de Barcelona. Ràdio Estel ha pogut parlar amb el director de l'administració 336, Víctor Fernández.
Molt contents, més encara, triple celebració.
Quants n'heu venut, aquests?
No, encara no ho hem mirat, estem esperant la notícia de loteries. Sí, a finestreta.
En aquest cas, l'administració ha repartit 3 cinquens premis, 45.353, 1.568 i el 88.979. N'estarem molt pendents d'aquest sorteig de la loteria que a hores d'ara encara s'està fent a Madrid. I precisament encara sobre loteria, la professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, recorda que a partir dels 40.000 euros els guardonats han de pagar un 20% d'impostos. Ara bé, la professora creu que el primer que s'ha de fer, en aquest cas el primer que ha de fer un guardonat, és mantenir la calma.
El primer pas seria anar-lo a cobrar, no? Però en aquest cas, abans prèviament a cobrar-lo, doncs recomano que si és un premi gran, tampoc cal que anem explicant-ho a tothom, sinó que, bueno, disfrutem de l'emoció una mica en privat, perquè quan estem molt emocionats no és el millor moment per prendre decisions. Ni quan estem molt enfadats o tenim por, ni quan estem molt contents podem prendre decisions, sobretot si són decisions relacionades amb diners. Busquem la calma.
Creu que una bona planificació és essencial per gestionar bé els diners i en aquest sentit recomana també assessorar-se pels professionals. I Loteria a banda, avancem amb més qüestions d'aquest divendres. Fa només mitja hora que ha començat la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, al Congrés dels Diputats. Entre els temes sobre la taula figuren la renovació del Consell General del Poder Judicial, l'amnistia i l'article 49 de la Constitució per canviar el terme disminuïts físics. El Partit Popular també vol que s'hi abordin temes com la política exterior o la defensa. Aquest nou intent d'apropament de postures entre els dos partits majoritaris a l'Estat arriba després que a mitjans de desembre l'equip de Pedro Sánchez contactés amb el de Feijóo per proposar-li tres possibles dates abans d'acabar l'any per trobar-se, però Feijóo feia dies que s'hi negava. I una darrera informació abans dels esports, 19 detinguts en un dispositiu policial contra el tràfic de drogues al barri del Raval de Barcelona. Els agents han fet 11 entrades en pisos on es venia o consumia droga i s'han intervingut també diverses substàncies estupefaents, entre les quals cocaïna. Es van recuperar també 7 pisos que en aquest cas s'han retornat ja als seus propietaris. En punt, les 11:04, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest divendres amb Pol Corredoira.
El Barça de futbol s'ha anunciat fa uns minuts la renovació de Pito fins al juny de 2027. El futbolista diu que segueix complint el somni de jugar al Barça, però continua amb la màxima exigència amb la qual va arribar. Són declaracions a les xarxes socials del club.
Estar aquí otros tres años, estoy muy ilusionado, porque para mí siempre era un sueño jugar aquí en Barcelona y renovar otra vez. Estoy cumpliendo, entonces solo trabajar más y más para aguantar el máximo posible.
Pito va arribar al Barça fa dues temporades i mitja i s'ha consolidat com un dels jugadors més importants de l'equip, sent l'actual MVP de la Lliga. I en futbol internacional, Rebecca Wells es convertirà aquest dissabte en la primera àrbitra dona en xiular un partit de la Premier League, la màxima competició del futbol anglès. Serà el maig entre Fulham i Burnley. Wells és àrbitra FIFA i ha xiulat aquest passat estiu al Mundial de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda, guanyat per la selecció espanyola. El mes passat va ser quarta àrbitra al maig masculí entre United i Fulham, un nou pas endavant en la igualtat al món del futbol.
Moltes gràcies, Pol. I com saben, continuem molt pendents d'aquest sorteig de la loteria que s'està celebrant al Teatre Real de Madrid. Recordem fins ara els números premiats, el 54.274, el 45.353, el 88.979, el 92.023, el 1.568 i el 86.007. Un sorteig que a hores d'ara encara s'està celebrant a la capital madrilenya. Tindran tota la informació actualitzada a la caravana i també el següent butlletí informatiu a partir de les 12 del migdia. I com saben, poden seguir connectats sempre a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. A continuació, Joan Trias entrevista la directora i actriu Sílvia Munt, que presenta els Buonaparte al Teatre Acadèmia.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Tupinada, amb Judit Casells.
Mi problema no es el gallego o el castellano, mi problema es el inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez, tu perro.
7 minuts que passen de les 11 del matí a l'espera de més premis del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Ja tenim la Judit Casellas a l'estudi, que sabeu que ens porta cada setmana els moments polítics més còmics. Abans, però, deixa'm preguntar-te, Judit, si us ha convidat a bons tiberis aquests dies al món de la política. Bon dia, eh?
Bon dia, Joan. Doncs sí, sí que ens ha convidat a bons tiberis. El millor del Parlament. Oh. T'he de dir que hi havia una sortit d'embotits que estava boníssim.
Ens vas enviar una foto ahir? Deixa'm-ho dir això.
Us vaig enviar
per
una foto.
Per el grup de WhatsApp. Sí. Escolta, uns formatges.
Oi?
Oi. Oi, oi. Sí, sí. Hi havia qualitat allà. T'he de dir que
de 10.
Allà, eh?
De 10. Vaig felicitar a l'Amparo del Parlament.
Ara.
Perquè va ser espectacular.
Ho va preparar ella, eh?
Va ser espectacular,
boníssim,
de debò.
Boníssim, això.
Sí. I bé, deixant allà els Tiberi i Joan,
sí,
que ens encanten, però que hem de passar també doncs, a explicar els moments polítics de la setmana,
uh-huh.
T'he portat un moment de Carlos Carrizosa, de Ciutadans.
Ui.
Sí, d'aquesta setmana al Parlament. Ja saps que Ciutadans està a punt de desaparèixer, o si més no, això és el que diuen les enquestes.
No, a les generals em sembla que no es presenten. Carlos Carrizosa va assegurar que les properes catalanes, que indicaria que serien el proper novembre del 2024, sí que es presentarien. Això va dir Carrizosa.
Sí, es presentaran, però les enquestes...
Els hi donen... Fatal, eh?
Zero diputats, pràcticament. Vale. Per tant, aquest és una mica el panorama per situar els oients.
Sí.
I aquest és el moment de Carlos Carrizosa d'aquesta setmana al Parlament discutint-se amb el PSC.
Ciutadans, es cierto que no estamos para tirar cohetes, pero también es verdad que ya hay encuestas que señalan a 600.000 votantes. Miren qué alegría les da, qué alegría les da eso. Ya, más que a muchos de ustedes vamos a durar aquí.
Ai, Déu meu.
Jo crec que són les enquestes internes, perquè la resta d'enquestes no parlen de que Ciutadans tingui gaire bons resultats.
Carrizosa discutint, eh? O
sí.
Sorpresa.
Sí, 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 i amb els del PSC, perquè, clar, quan va dir Ciutadans no està per tirar coets, el dels PSC els hi va fer molta gràcia aquest moment,
sí, sí.
I va haver-hi doncs, una mica aquest rifirrafe. Més enllà d'aquest moment del Parlament, un altre dels que et porto és de Pedro Sánchez, de l'entrevista d'ahir a RAC1.
Sí.
Quants cafès, Joan, diries que es veu Pedro Sánchez al dia?
Clar, és que jo vaig escoltar l'entrevista.
Llàstima. Per tant, ja ho saps.
Si no m'equivoco, eren 4.
Però, un moment, la vas escoltar en directe, no?
No, al vespre vaig escoltar.
D'acord.
Jo crec que va dir 4, diria. Que se'n pren uns 3 cap al matí i després de dinar un cafè amb gel.
Sí, va dir 2, 3 al matí.
Que jo em vaig quedar amb això... Perquè jo el cafè en gel també ho faig.
No,
t'anava a preguntar. Faci fred, faci... És igual.
Cada dia un cafè en gel.
Cada dia cafè en gel.
Després de dinar, també.
Després de dinar.
No pot ser.
Sí, sí, sí.
No pot ser perquè és poc habitual.
Doncs mira.
Escoltem a Pedro Sánchez.
¿Toma café habitualmente usted o no?
Sí, sobre todo por la mañana. 2-3 tazas de café, solo, sin azúcar, y ya con eso me despierto.
¿Cuántos lleva ya hoy?
Este es el tercero que me he tomado con sus compañeros.
¿Y ya está?
Y ya está. Luego, a lo mejor, después de comer, pues me tomo un café con hielo. Da igual que sea primavera, verano, invierno, otoño, da igual. Me gusta la bebida fría y bueno, pues es lo que tomo como... Un poco como tentempié y también para despertarme.
Vinga, doncs, café para todos, ¿eh?
Sí, sí. 4 cafés al dia, em sembla molt, Joan.
Jo estic per allà, ¿eh?
També? 4 al dia?
És una cosa així, sí.
Des de fa molt de temps o des d'aquesta última temporada?
Des de les últimes dues temporades.
Des de les últimes dues temporades, 4 cafès al dia.
Sí, sí, sí. No sóc l'única, de la casa. Pregunta-li a Núria Ros.
També?
Sí, fa una mitjana de 3-4 al dia, també, sí, sí. Sí, sí, una cosa així. Així anem.
No, espitats. No, clar, així anem. Espitats. M'ha fet molta gràcia el comentari aquest de cafè per a todos, perquè això és
un
socialista, clar, la veritat.
Home, clar, això és un cafè per a todos.
Sí, sí, totalment. I, a veure, qui no sé si ha dormit aquesta setmana i no és per al cafè, és sí. Xavier García Albiol.
Ui, compto.
Compto. No sé si haurà dormit perquè aquesta setmana la seva filla per primera vegada ha sortit de festa.
Epa!
Clar, i van haver de negociar allò de l'hora de tornada, perquè es veu que la seva filla volia tornar a les 4 del matí.
Val.
Els seus pares no hi estaven d'acord, o sigui, Albiol va dir que a les 4 del matí... No, i al final van acabar pactant a les 3 del matí.
Precisament, jo pregunto això, eh? Si el viol deu ser d'aquells pares que pateixen i no poden clocar l'ull quan la seva filla està de festa...
Sí, perquè n'hi ha que són així, eh?
Sí,
jo
sí,
conec
sí,
pares
sí.
D'amigues meves que quan sortíem de festa no podien dormir.
Clar.
No podien dormir.
Fos el favor d'arribar d'hora.
Clar,
seria
clar,
una mica
clar,
això,
però
eh?
Ho passes malament, perquè realment estàs com inquiet. Estàs inquiet. No sé si
m'estaven aprovant, mig aprovant la imitació.
No sé si el Viol és dels que dorm o no és dels que dorm. En tot cas, a Twitter va explicar això, que aquesta setmana va ser mogudeta perquè la seva filla ja li va demanar de sortir de festa. I per acabar, Joan,
va.
Qui anirà estressat abans de Nadal, saps qui serà?
Home, m'ho puc imaginar, eh?
Tu pots imaginar. Pere Aragonès.
Ara.
La meva gent és intensa. No sé si aquí ja em diuen que pari una mica. No hi haurà cap sorpresa, però la meva gent és intensa i, per tant, potser ens trobem en algun acte. Si no ens veiem, bon Nadal i una bona entrada d'any 2024 als professionals dels mitjans de comunicació que sempre ens acompanyeu al Palau de la Generalitat.
Mira, Judit, especial per tu, això, eh?
Especial per mi, però ja dic jo que jo no me'l trobaré cap acte perquè jo avui agafo i me'n vaig de vacances.
Ara,
i encara que
declari gent
la independència, jo estaré de vacances.
Bueno,
o sigui,
escolta'm,
que...
aviam.
A veure.
Poden passar coses i coses, saps el que
potser
vull dir?
Potser la declara el dia 28, no,
ara.
Joan?
Ui, seria bona aquesta.
Estaria molt bé.
Judit, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
t'esperem a la tornada de vacances. Que vagi molt bé. Una abraçada
i
bones festes.
Gràcies, Joan.
Radio Estel.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. Un programa sobre rodes,
14 minuts que passen de les 11 del matí.
A te la gola siga regina. A ella do.
Mireu, el Teatre Acadèmia Barcelona ja acull l'obra Els Buonaparte, que ens apropa la relació que tenien els germans Napoleó i Josep Bonaparte. I a més ho fa en un moment clau, quan Josep volia deixar de ser rei d'Espanya i Napoleó l'intenta convèncer del contrari. Els dos es tanquen una nit en una casa als afores de Vitòria. Allà els dos germans mostraran el seu costat més vulnerable, les seves incerteses, les seves pors. De cop i volta és com si les dues persones més poderoses del món en aquell moment anessin en calçotets. Escrita per Ramon Madaula i dirigida per Sílvia Munt, Els Buonaparte s'ha estrenat amb algunes funcions ja exaurides, amb totes les entrades venudes. I avui a la caravana és un plaer saludar-la amb ella. Sílvia Munt, molt bon dia.
Molt bon dia i encantada d'estar aquí. Altre cop amb tu.
Sílvia, estrenar amb algunes funcions amb entrades ja exaurides, això ja és un premi de per si, no?
És un premi, sí, és un premi, perquè realment, a més, abans de Nadal la gent està comprant menjar, com tothom, no?, per l'escudella i torrons i tió, i allò són dates difícils. Uh-huh. I la veritat és que estem molt contents, però també és que jo crec que és un nombre que és un bombonet.
I tant.
Tot plegat.
Ara en parlem de tot plegat abans, però les primeres funcions com estan anant?
Està anant molt bé. Ja et dic, ara venia una mica embogida, perquè són les funcions que acabes de llimar, que acabes de llimar llums, acabes de llimar actors, acabes de llimar tot, i estàs... I és on realment s'ajusta una obra, no? Ahir van passar cosetes, llavors s'han d'arreglar, però estan anant molt bé. Jo m'hi he entès molt bé, molt bé, amb els tres actors... tant amb el Pau com amb el David com amb l'Oriol, són tres actors molt potents i hem fet un treball, tres actorassos, i era un treball molt difícil, molt difícil, perquè aquesta espècie de realisme tirant a la farsa, però amb veritat i contenció, però alhora arribant amb punts de comèdia absolutament irremediables, és difícil que, no, que estiguis centrat sempre, no?
A mi em va passar una cosa, Sílvia, que, mira, ni m'ho he apuntat, però tenia moltes ganes de dir-ho, o perquè et vingui de gust escoltar-ho, o perquè em renyes ara mateix, eh?
No, no, no.
Jo del bot del teatre m'agrada molt, però sempre ho dic que us convido a vosaltres, perquè ja enteneu moltíssim i que sou els experts de tot plegat. Jo vaig sortir ahir de veure Els Buonaparte i vaig dir, he vist una espècie d'adaptació lliure d'Esperant a Godot.
Pues sí. Sí, perquè té un punt... és a dir, és un joc sobre un moment històric absolutament real, perquè el 60% de les coses que surten són realment les que deia Napoleón amb les seves cartes, amb els seus escrits infinits, i també el José I. Però a partir d'allà hi ha un punt de surrealisme, hi ha un punt d'entrar dintre d'ells, no?, que és una mica Esperant Godot, que són dos personatges ficats enmig de les grans decisions de la vida, no? Començant pels traumes familiars, per les competitivitats entre germans, que és una cosa molt habitual, el que s'estimen depenen l'un de l'altre, però alhora es temen i s'utilitzen, i a sobre... estan ficats en les decisions de fer un món millor, però ho fan de la pitjor manera.
Clar, ara ens ho deies, que havies treballat arran de les cartes de Napoleó, etc. I ho dic perquè aquesta reunió que sí que veiem al teatre, que va passar un 5 de novembre de 1808, aquesta reunió a Vitòria sí que té lloc. El sí? que no hi ha són testimonis del que
exacte,
va passar.
Exacte.
Per tant, tant en Ramon Madaula a l'hora d'escriure-la com tu a l'hora de dirigir-la, en què us heu basat?
Clar, què s'haguessin dit aquests dos personatges quan, de fet, el José Bonaparte està fugint d'Espanya, fugint, com diu Napoleón, com una rata, però és veritat que estava tot el país en contra i està fugint. I Napoleón arriba amb el seu gran exèrcit per parlar amb ell i aturar-lo. Clar, què s'haguessin dit aquesta nit del 5 de novembre? Que, a més, l'estava esperant Giuseppe amb la cort espanyola per parlar. I Napoleó decideix no anar-hi, deixar-los plantats i que vingui ell per parlar als dos germans a soles. Només hi haurà un testimoni, que és el mameluc, que anava sempre amb Napoleó, i que això és veritat. Tot això és veritat. Clar, és veritat tot el que diem. Llavors, el que hem jugat una miqueta és què s'haguessin dit aquesta nit on tenien que fer grans decisions a partir del que pensava l'un i l'altre. Un era un home pues, més intel·lectual, més culte, que no li agradava la violència, no tenia la força de Napoleó. Napoleó era un home molt lúcid, molt brillant, evidentment un soldat assassí. I llavors aquests dos junts, amb tots els seus ideals, són els que d'alguna manera s'enfronten aquesta nit. Amb calçotets, com te diria.
Exacte. És una obra que em va agradar molt ahir anar-la a veure, perquè sí que és veritat que ens descobreix una figura prou desconeguda per nosaltres, com és José I, com és Josep Bonaparte, però, a més, no sé si a tu t'ha passat dirigint-la, ens canvia la percepció d'un Napoleó Bonaparte que sempre hem estat entre l'horror i la intel·ligència, no? Entre la brillantor i la decrepitud més horrorosa de l'ésser humà, no? I no sabem ben bé on situar Napoleó.
I ens enganyem. És a dir, de Napoleó, com sempre passa, a més, passen aquí, en aquest país i en els altres, és una figura on coneixem que va ser un gran estratega, un gran soldat, un conqueridor, etc, etc. Però darrere d'aquesta figura, jo m'he llegit dues biografies d'ell, la de Ludwig Emil Ludwig, que és meravellosa, meravellosa. Realment veus com aquest home tenia un coco poderós, però poderós, i a més ho deixava escrit, dormia poquíssim, 4 hores, contínuament estava escrivint, redactant. Era fill de la Revolució, o sigui, les idees de la Revolució Francesa les porta ell, les segueix a terme. Diguem-ne, hi ha un afany d'igualtat, de socialitzar els béns, de fer escoles públiques, laiques, d'eliminar aquella religió, aquelles corones europees que eren corruptes. Hi ha moltes idees, la idea de fer els Estats Units d'Europa, que dius, sembla mentida, fa 200 anys, no?, amb una moneda única, on totes les races, religions hi estiguin incloses. Tot això és aquest senyor que ho defensa. Què passa? Que ell era una persona que era un soldat, que des de petitet el van ensinistrar per fer de soldat, i bon soldat, amb unes ganes i amb una, diguem-ne, amb un do, amb un talent especial de com a estratega. I, evidentment, per ell, aconseguir les coses vol dir utilitzar soldats i, per tant, que morin. És una altra perspectiva.
La idea era humanitzar els personatges, també?
Clar, que no és perquè els humanitzem, és que mai han parlat de la humanitat d'aquests personatges. Llavors dius, home, darrere d'aquests personatges, com darrere de tots els grans homes, no hi ha un senyor que fa batalles i com moren i com surten la gent estripada després d'una bomba. No, hi ha uns personatges, uns sers humans, amb unes grans contradiccions, que les tenim tots, que això és el bo. Jo crec que, d'alguna manera, veient aquests dos germans, ens podem sentir molt a prop, també, d'ells, i de les seves contradiccions, i de les seves fragilitats, i de les seves forces, i de dues maneres de plantejar la vida, no? D'alguna manera, els humans són molt més semblants del que ens pensem, no?
Precisament volia parlar una mica d'això, perquè si sota el pretext de dos personatges històrics, de la importància dels dos germans Bonaparte, és veritat que ens parles d'amor, de fraternitat, de la lluita entre l'entesa de dos germans, de temes molt humans i que ens toquen molt de prop, encara que siguin figures molt rellevants, no?
Molt de prop, perquè a més eren dos italians. La família el va destrossar, a Napoleó. Va intentar col·locar a tothom en els llocs de poder, els germans. Sembla, o sigui, família i gairebé, jo diria, gairebé com a màfia, eh? Que aquí ho tenim una mica, eh? Quantes vegades quants personatges, i no cal fer massa memòria, no?
Cal anar gaire enrere, no?
Ah, no, no, i ni massa lluny. Han col·locat a la família, perquè a llocs privilegiats... Això, aquesta idea de família, que és tan poderosa i tan potent i tan maca, també és tan terriblement corrupta i tan destructiva, no? I ells ho viuen en primera persona, i ell ho viu en primera persona. Tot ho dona als germans i la família se'l menja, però amb patates, no? És una cosa molt mediterrània. I en el fons, com diu ell, eren dos corsos italians governant França i la meitat del món, no? Però, clar, dintre d'una manera d'entendre la vida molt mediterrània, molt, molt de Canadà, molt vitals, els agradava molt menjar, els agradava molt la vitalitat de la vida, no? I tenen aquesta espècie de... jo crec que Napoleó, que era un home preocupat perquè tenia d'alguna manera el pes del món sobre les seves esquenes, però en canvi era un gran optimista fins als últims dies, fins a Santa Helena. Ell no va deixar d'escriure i d'intentar canviar les coses fins a l'últim moment. Contínuament ressorgia de les cendres, no?
Precisament, Sílvia, per aquesta visió tan mediterrània del món, són tan complicades les relacions fraternals?
Són molt complicades, jo diria les que més. Són molt complicades. Les relacions són complicades totes, totes. Les professionals, les familiars, les de mare i filla, les de mare i fill, pare i fill, etc, etc. D'això ens nutrim, també ens nutrim, d'això, no? Ens nutrim, i el que no ho té, com ho trobo a faltar? Però és veritat que la de germans és molt complexa, perquè d'alguna manera tens una cosa, un lligam molt gran, perquè has viscut de petit el mateix, i això és molt difícil, només ho tens amb els germans. Has tingut els mateixos pares, la mateixa infància, el mateix entorn, el mateix lloc, les mateixes records, olors, etc. Per tant, és algú, jo diria, tan proper, que et coneix tan bé, però alhora ets el teu competidor. Perquè és així la vida, des de petits, no? Vols que t'estimi el pare, la mare, sembla que sempre estimin més a l'altre, sempre hi ha jocs de poder, el germà gran, el germà petit, que si un et fa mofa i et fa un complex i un trauma, que després aquest trauma es converteix en una cosa tan tremenda com algo a superar i algo canibalesc, no? Quantes pel·lícules, quantes obres de teatre, quantes novel·les existeixen sobre la família, no? És que és un tema interminable, interminable, i a mi m'apassiona.
Precisament, a mi també m'apassiona molt una pregunta que sovint ens fem, quan parlem sobretot de política i de tots aquests temes una mica grandiloquents. A vegades ens preguntem, el poder corromp? I ahir em va ajudar una mica a entendre-ho tot plegat. A tot ha ajudat aquesta obra a arribar a una conclusió? El poder corromp?
El poder corromp, perquè d'alguna manera, jo crec, hi ha un punt, també ho, de vegades feia la similitud, vam veure fa poc Oppenheimer, no?, la pel·lícula, o Einstein, o per què aquests éssers tan brillants que volen fer el bé, que són tan lúcids, arriben a fer grans tragèdies, perquè d'alguna manera la corrupció està en que quan entres dintre del poder, el poder t'embriaga de tal manera que deixes de tindre perspectiva real. I aquest afany de voler salvar el món et fa destruir-lo, precisament, no? Aquesta espècie d'estar per sobre del bé i del mal i de creure que tu has d'arreglar-ho tot. De vegades, la humilitat és... Per això, d'alguna forma, hi ha també un tercer personatge, diguem-ne, més humil, per supervivència. No?
Et volia preguntar, Bran Rostam, que és el tercer personatge que ens deies, aquest mameluc de Napoleó, que fa magníficament l'Oriol Guinart, i és una mica... vaig entendre-ho jo així, és una mica la metàfora del poble?
Una mica sí. Una mica sí, és el supervivent. És el supervivent, el que té que... El que no es pot plantejar grans coses, però, en canvi, té la saviesa de la supervivència, no? Tu te'n vas ara amb el bar d'aquí davant, la senyora d'aquí de tota la vida, i dirà dos o tres frases que diràs tu, mare meva, l'esclava, no? Perquè ha estat corrent tota la vida i perquè no s'ha pogut plantejar, a veure, em miro el mirall, què vull fer la vida? No, la vida et fa ser, d'alguna manera, això, útil, no?, per tirar endavant. I sí, és una mica el poble, eh? És una mica aquest ser també més femení que està... Que és ambigu, no? Que està enmig de... És una barreja de religions, de races, armeni, però no és musulmà, és cristià, és una mica home, una mica dona... Bueno, d'alguna manera també en aquest sentit, aquesta relació, aquest personatge també s'adaptava al seu temps.
Em parlava, Sílvia, abans d'Oppenheimer i d'Einstein, dos altres grans personatges dels quals s'han fet pel·lícula, però és que darrerament, com saps, també s'ha estrenat Napoleó. L'has anat a veure o no?
Hombre, no l'he anat a veure. No, perquè es va estrenar al novembre, sí. I la veritat és que jo sortia de fer la meva promo, estava assajant aquesta.
Prou de Napoleó, ja.
Sí, havia llegit tant de Napoleó. És que, saps què passa? M'he llegit tant de Napoleó. Grans biografies, grans, potents, que dic, em posaré de mala llet. Sí, perquè vaig començar a llegir una mica les crítiques i, home, jo no vaig a veure Napoleó perquè m'ensenyin com són les batalles, perquè a mi les batalles és que m'avorreixen als dos minuts.
No és bastant batallero, eh?
Clar. Sí. Llavors dius, bueno, jo diré, el Ridley Scott és una persona... Home, Barry Lyndon i coses... ha fet meravelles, però aquesta, per veure batalles, no. Jo vull que m'expliquin alguna cosa més que no sàpiga, o simplement el que sàpiga. I llavors la tinc una mica per veure-la després de l'estrena, eh? Després del tió, diguem-ne, quan hagi estrenat, aniré a veure-la. Però sí, va haver-hi un moment que diu, bueno, què està passant amb Napoleó, no? Clar, el Ramon això ho va escriure fa 5 anys.
Imagina't. En quin moment en Ramon Madaula diu, escolta'm, jo vull escriure sobre la figura de Napoleó?
Mira, jo, en general, a mi m'agrada escriure i llegir molt novel·la contemporània, assaig contemporani. O sigui, sempre tiro amb el contemporani endavant i algun clàssic, evidentment, no? Però el Ramon sempre està llegint història. I llavors, clar, de cop, de dir, què t'agafarà amb Napoleó, no? I clar, sabia, ell va començar a entrar, clar, jo... Soc d'educació francesa, ma mare és francesa, Napoleó l'hem estudiat molt al col·le, és un personatge molt ambigu, no? Però és veritat que no el coneixem. I llavors, quan vaig començar a llegir les biografies, vaig dir, ostres, que poc es sap d'aquest home, tot i ser un dels sers més coneguts del planeta, no? I, bueno, ell va començar a escriure el Napoleó, em va passar la versió fa 5 anys, jo li vaig dir les coses que li dic, ens vam barallar una estona, que sempre passa això.
Sí, sempre passa això, no?
Sí, perquè ell té com a paret, i llavors jo li dic, d'entrada s'emprenya, igual que ell fa amb mi, eh? Però després, com que...
És que ja em perdonaràs, eh? Quins dos monstres a casa de teatre.
Bueno, quins dos monstres. No, no, ahir ho dèiem, eh? Diu, bueno, és que no, parem amb aquest sentit de... Clar, i necessites molt el parer de l'altre, perquè és difícil tindre algú que precisi el criteri, perquè estàs amb la corda fluixa sempre, segons què et diuen, i venen a veure, poden desestabilitzar. I llavors, bueno, normalment doncs, estem fent sempre aquesta espècie de joc saludable, de dinsar sincerament el que pensem. I clar, de vegades és difícil d'assimilar, no? I llavors jo li dic les coses, ell rondina... molt, després acaba donant-me la raó i fent-ho, i el mateix, doncs, quan ell ve a veure les coses, jo també dic rondino, i després acabo agafant el que em sembla que té raó, i així anem fent, i així anem passant.
Recordes el dia, Sílvia, que et diu, aquesta me la dirigiràs tu?
Sí, exactament. Sí, estàvem a Sant Pol, perquè normalment el que no fem és treballar massa junts, perquè si no és un desgast brutal. I jo faig la meva vida, les meves pel·lícules, les meves obres, i ell fa les seves.
Ara estem conqueridors.
Ara estem conqueridors. I llavors això va ser pues, a l'estiu passat. Sí, que em va dir... Escolta, m'hem parlat amb el Pau Roca i pensem que aviam què et sembla dirigir-la a tu. Llavors me la vaig tornar a llegir i em va fer gràcia perquè m'ho va dir amb cara de dir... Bueno, si no vols, no, eh? Aquelles coses, no?, de la família. No, però dic, bueno, aviam, deixa-me-la llegir. No, va ser... Jo la trobava tan divertida... Creia que es podia fer realment una obra, un artefacte molt, 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 molt potent, molt útil, molt divertit, i me la vaig tornar a llegir i de seguida els hi vaig dir que sí.
I si em permets, té una diversió, Sílvia, molt estranya, aquesta obra, que és una diversió que vas aprenent, vas pensant, vas reflexionant a l'obra, alhora, i alhora hi ha molta part del públic que va... anem rient a moments diferents.
Sí, totalment. totalment. I tu vas vindre ahir. Però abans d'ahir van riure d'una altra manera i a altres llocs. Però totalment...
Això com condiciona a l'hora de fer l'espectacle?
Oh, molt, molt, molt. Perquè, clar, els actors s'esturoten. Jo sempre els hi dic, i sempre hi ha, això és un mantra que es diu sempre. No... estigueu concentrats amb el vostre, no us deixeu influenciar per riure, però és inevitable.
Clar.
I clar, aquesta obra és d'ironia. Llavors, depèn de com... Ahir hi havia un grup gran de dones,
sí,
clar, que, clar, reien d'altres coses. Abans d'ahir, doncs, hi havia més professió i reien d'altres, no? I clar, els desestabilitza, perquè clar, està encara molt, molt verda la... molt, és molt verge, no? Llavors, clar, hem de trobar el poder blindar-nos, no? El poder blindar-se, perquè és una obra de sortir per sota.
Mm.
Eh? I les ironies... creia, hi ha moments que encara ara em tronxo de riure.
No
te'ls diré, però n'hi ha dos o tres...
No, però hi ha moments
hilarants.
Hi ha moments hilarants.
Sí.
És una obra concebuda per fer amb un teatre com l'Acadèmia?
Sí, totalment.
Es nota, això, eh?
Sí, perquè, a més, a mi, quan m'ho van demanar de fer-ho a l'Acadèmia, deia, oi, que bé, un teatre petit, que sempre estic torejant en places grans.
Mm.
Allò, omple el Goya, omple el Nacional, o a Madrid, o aquí o allà, i de cop dic, uf, treballa amb tres actors, amb un teatre petitet. Me'n vendria molt de gust. I, clar, es treballa diferentment. Ara, t'adverteixo una cosa, aquesta obra va a la Villarroel, o va a Montromea, i funciona igual.
Sí, eh?
No et sembla? Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Mm.
Jo crec que sí.
Com saps, sempre al final d'aquestes xerrades amb Sílvia Munt, a mi em ve sempre molt de gust preguntar-li, perquè sé que és una dona, ara ens ho deia, que no para mai, que el cap sempre li va a mil per hora. Amb què estàs, Sílvia? Propers projectes.
El proper projecte ara és ficar-me amb el guió de la propera pel·lícula, que ja està en dansa, i que d'alguna manera pues, hauríem de fer la segona versió de guió. I després...
una pel·lícula que parlarà de...
de les mestres de la República.
Uau. Homenatge, eh?
És un tema molt complex per trobar diguem-ne, el fil únic, no?
Ai, avui t'estic posant en jardins, eh? A veure si l'has vist o no. El mestre que va prometre,
sí,
el mar, l'has vist?
Sí, i tant, i tant.
Un altre clau homenatge a Antoni Maneges.
Sí, i tant. A més, l'havia de fer, jo l'havia de dirigir.
Boníssima.
El que passa que tenia al mateix temps les bones companyies. Per això que, d'alguna manera, aquesta és una altra història. També hi ha una altra història també d'un emigrant, no puc explicar més, que també seria properament. I després el grec... farem una obra amb el Pablo Derqui i la Raquel Ferri.
Uau.
A la Sala Villarroel, una obra d'una parella que s'estima malament.
Sempre et van les coses una mica tèrboles, eh? Sí o no?
No, mira, aquesta no ho és.
No, aquesta no ho és tant.
No. Sí, a mi m'agrada molt la comèdia. I, vale, Les bones companyies no és tèrbola, és real. No?
És real.
No, m'agrada molt la comèdia, m'agrada molt riure. És el que més m'agrada al món. Riure, per favor. No. Però
ho necessitem, eh?
Ho necessitem. I, per favor, ho feu com a exercici, realment. I apagueu la televisió de tant en tant.
Hmm.
Apagueu-la. Perquè no es pot estar assumint tal dolor contínuament sense fer-te insensible. Està passant que, a més... hi ha una hipertròfia d'informació i fa que el ser humà, finalment, estigui desolat veient tantes desgràcies.
Saps, Sílvia, i sempre t'ho dic, que n'aprenc molt sempre que vens amb aquests estudis, i ho he tornat a fer ara. Això que estàs explicant, i ho dic per primera vegada davant dels micròfons, no ho havia dit mai abans ni fet públic, però arran de la pandèmia, jo vaig haver d'anar a la psicòloga, perquè va ser una època, com saps, que els mitjans de comunicació donàvem xifres de morts diàries. I no te n'adonaves, i donaves xifres de morts, i al final hi ha noms darrere de tot allò.
Clar.
I allò va sentar molt malament.
Clar, allò va sentar molt malament, i aquell dolor va calant i ens va calant. I llavors hi ha dues coses, que amb aquest dolor al final acabem pertorbats, emmalaltint, perquè no podem fer res contra això, o acabem insensibilitzats. Però això és continu. Perquè després de la pandèmia ve la guerra d'Ucrània, el succés. Poses la tele, i llavors només fan morbo, com es troba un crim, un cadàver, com desquartitzen aquell, a l'altre. Bueno, ara Gaza ja és insufrible. O sigui, arriba un moment que dius, em dedico a arreglar alguna cosa i a ficar les meves forces per arreglar això, però deixem d'assimilar contínuament tanta malaltia, perquè de tant en tant necessitem regenerar-nos. És que, si no, jo crec que els mitjans de comunicació s'han apoderat de la nostra psicologia excessivament.
També una altra cosa que dic que... No, tota la raó, Sílvia, tota la raó. Jo també dic que fa una cosa a cert temps, i és que, si pregunto, fa només 5 anyets, què és el Teatre Acadèmia, o la Sala versus Glòries, o la Gleba, hi hauria molta gent que no sabria de què els hi parlo. Si ho faig ara, jo crec que hi ha molta més gent que sap de què els hi parlo. La Sala Petita ha tingut com un boom?
I tant, i tant. La Sala Petita ha pogut, primer, permetre que gent jove, que no tenien mitjans ni producció, ni se'ls coneixia massa, etcètera, etcètera, quan comences, poguessin estrenar en sales i se'ls reconegués i poguessin fer la seva carrera, Flyhard, en fi, tots els que s'han citat, Acadèmia, etcètera, etcètera. Què passa? Que han agafat una solera, la gent jove és una mica més barato, pot pagar-s'ho, trobes molt a prop a l'actor, és un contacte molt directe, molt a prop, i què passa? Que llavors estem fent que tot això faci néixer un altre manera de veure teatre, no? Molt més propera, una mica més econòmica, eixamplant perquè la gent jove s'hi trobi reflectida i vagi, no? Això és una cosa que s'està detectant molt en les sales petites, però i a més és que és absolutament necessari. Jo crec que és un moviment on s'ha d'alimentar i és molt gustós, a més, de treballar en un lloc així.
Això em volia preguntar, Sílvia, perquè arran de parlar de la sala petita, sempre caic en el dubte de saber si l'intèrpret o la intèrpret ho viu una mica, no amb por, però sí amb respecte, perquè, clar, jo intueixo que això et fa despullar més davant d'un públic molt més proper, o es puja més, o es creix més.
Home, diguem-ne, és un acte més d'anar a pèl, perquè si estàs a 20 metres, d'alguna manera, i no estàs concentrat en una escena dramàtica o i no actues amb finura, vulguis no, hi ha un amic... Es nota, sempre. Avui en dia no podem fer teatre. Però en una sala petita es nota més, perquè estàs respirant a l'actor, l'estàs veient, l'estàs... I llavors l'actor no pot estar... No pot, diguem-ne, externalitzar gens. Té que estar molt treballant des de la veritat. I aquesta veritat és difícil. I sí, t'exigeix encara una mica més.
Sílvia, per últim, esteu fins al 14 de gener al Teatre Acadèmia. Després hi ha gira?
Després hi ha gira.
Que bé.
I després, al setembre, tornarem a la gira. I jo què sé, si tornem a...
Sisplau.
A l'Acadèmia.
I totes aquestes pel·lícules que té en ment Sílvia Munt, que de moment està dirigint el Teatre Acadèmia fins al 14 de gener als Bonaparte, amb un repartiment de luxe com són Pau Roca, David Bagés i Oriol Guinart, aquesta obra d'autoria de Ramon Madaula. Sílvia Munt, com sempre, un plaer, això és casa teva.
Un plaer per mi també, gràcies.
Ràdio Estel. Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a obac1915.com.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Mig minut i arribarem a 3:15. Ai, que això ho allargarem també. Ja veuràs. És que avui ja veuràs quin programa. Avui ja veuràs quin programa. Víctor Rodrigo.
Com estem?
Mira, ja els tenim per aquí.
I els cosins allà.
Euros. Escolta, recapitulem una mica.
Com?
Tornem enrere una mica.
Bon dia.
Ho dic perquè mentre parlàvem amb Sílvia Munt, han tocat 2 premis més. Ha tocat, atenció, un penúltim 5è premi, que és el 57.421, molt repartit en tot el territori. Ha tocat a Mataró, a Terrassa, a Barcelona, a Hospitalet, i atenció, que ha tornat a tocar al Centre Comercial Les Arenes, que jo no sé què passa aquest any, però 4 o 5 cinquens premis que ja s'han endut cap allà, eh? I un quart premi que també ha sortit ja, que és el 93.361. 93.361, que s'ha anat cap a València, Sevilla, Alacant i, en fi, cap a aquests llocs també. Déu-n'hi-do com ha quedat revertit, sobretot, però hauria anat cap a la ciutat de València. Víctor, ara sí, què? Com ho tenim, això?
Bé, no m'ha tocat res, de moment.
Val.
O sigui, aquest és el resum. Però podem parlar de lo nostre, que és el cinema, no la sort.
Anem cap a Twitter?
Sí. Tenim un tema sobre la taula, tu i jo.
Val.
Per situar l'audiència, el Joan i jo a vegades ens passem temes,
sí,
que han passat durant la setmana, i jo vaig fer una reflexió a Twitter X, o com li vulgui dir al senyor Elon, que molta gent del meu voltant, que és una tendència que cada vegada es reprodueix més, sobretot en les generacions més joves,
sí,
que tota aquella pel·li que sigui prèvia al 2010 ja la consideren antiga.
Val.
A mi m'està començant a treure ja la polleguera, tot això. Perquè els de la meva generació...
Més enllà del 2010, antiga, eh?
Els de la meva generació, que ja estem, val, fregant els 30, ja hi ha alguns que em diuen, no, les pel·lis dels 90 són antigues. I llavors jo els dic, i si dic alguna dels 60, què és? Prehistòria.
Clar.
Aquí està el problema, potser. Amb el Jaume Ripoll, sí, un dels fundadors de Filmin,
uh-huh,
quan jo el vaig entrevistar pel llibre que va treure fa un any... vam fer la reflexió, li vaig compartir, i ell em va dir que ell sí que compartia el fet de que amb el pas del temps, per exemple, les pel·lícules dels 90, ja les podem començar a considerar com a clàssics,
sí,
moltes d'elles. Fins i tot jo crec que els 2000, que això ho hem parlat alguna vegada, fins i tot si volem posar-li aquell adjectiu de clàssic modern.
Uh-huh.
Gladiator, sempre ho diem, és un clàssic modern. El Senyor dels Anells podria ser considerat un clàssic modern.
Sí,
ja fa 20 anys de
sí, sí, sí,
de la pel·lícula.
Sí,
però... Clar, aquest punt de previ als 2010 ja considerar una pel·lícula antiga, jo crec que respon a dues coses. Una, els hàbits de consum.
Suposo. Ràpid.
Exacte, és molt ràpid.
Nou i ràpid.
I si t'hi fixes ara que arriba ja tota la temporada aquesta de fem les llistes de les millors pel·lícules de l'any, etc,
uh-huh,
la quantitat ingent de pel·lícules que es veuen, que sembla que el cinema cada any s'hagi de destruir, que no es tornarà a fer pel·lícules, que no funciona, etc. Hi ha llistes molt llargues.
Absolutament.
I opinions molt dispars. Que això també és una cosa bastant per aplaudir, que no és allò de dir, no, posem una a tots i aquí ens quedem.
Sí, és així.
Però la segona també crec que és com estan fetes les pel·lícules.
Bona aquesta.
En el sentit de... El blockbuster antic, el blockbuster més contemporani... No antic, un blockbuster antic és Ben-Hur. Vulguis o no.
No, sí.
Saps? En el sentit, el punt modern.
Speed.
Sí, però, per exemple, les primeres de Fast and Furious, per exemple, sí, ja has fet una referència als estupefacients que no l'he entès. I t'he dit que sí, eh?
No, perquè ho és, però...
Sí, però Speed...
En el seu moment, compte,
sí,
eh?
Sí, clar.
És com, paperàs de Sandra Bullock.
És com dir Taxi, de aquelles pel·lis franceses.
Jo crec que l'únic paperàs de Sandra Bullock.
No, home, no, Gravity.
Boníssima, eh?
Sí.
Sobretot pel diàleg.
Però veus, per exemple, Gravity és un blockbuster.
Sí.
És un blockbuster.
Sí?
Però sí, tal com està concebut, és un altre ritme de Hollywood.
Val.
Què passa? Que el fenomen superherois, ens agradi o no, uh-huh, el mega blockbuster de la història del cinema, els agradi o no als pedants,
sí,
ha canviat moltíssim la dinàmica a l'hora de fer moltes seqüeles, moltes prequeles, moltes sagues, que és de consum ràpid o de mantenir un arc narratiu al llarg del temps que et sembli que no hagi passat literalment tant de temps.
Uh-huh.
Però si jo et dic que la primera de Marvel que concebeix el Cinematic Universe aquest és del 2008, 15 anys.
Clar.
Tu consideraries Iron Man com una pel·li antiga?
Bueno...
Clar, però per la regla de 3 d'aquesta gent de les pel·lícules anteriors al 2010 són antigues, uh-huh, Iron Man és antiga. Hulk, la moderna d'Edward Norton, és antiga. Estem en aquestes.
Clar.
Llavors, jo no sé què penses tu, però a mi m'està traient de pollaguera.
Jo sí, opino...
Per què?
No, perquè a mi molesta, home, una pel·li del 2010 que et diguin que és antiga.
Clar.
Home, no.
És que Origen estaria a la frontera, Nolan.
Antiga per mi és...
El Caballero Oscuro, de Batman, és del 2008.
Clar.
Què, ara direm que això
que és... Que és antic, no.
Home, no.
Ni
Batman
broma.
Begins és antiga.
Ni broma. Però és que ni el cine dels 90 el poso com antic.
Aquí està la cosa. Hi ha molta gent que ja el cine dels 90 els considera antic.
No.
Però...
Per mi, Els Gremlins no és una pel·lícula antiga.
Què pensem dels 80, llavors? Perquè molta generació jove concebeix, per exemple, Regreso al futuro, uh-huh, que és una pel·li antiga. I és molt moderna per la seva època, i sí, han passat gairebé 40 anys. Però antiga? Tu consideraries Regreso al futuro una pel·li que tu la veus i dius, ostres, això és una narrativa antiga?
No. No,
aquí
no,
està l'altre.
No.
Després hi ha moltes pel·lícules que es mantenen molt fresques per el temps que fa que s'han fet.
Sí.
Llavors, a mi començar a interpretar l'antiguitat com una qüestió de temps... Uh-huh. Meh.
Jo és que crec que no és una qüestió de temps, ni és una qüestió d'antiguitat. És una qüestió de clàssic.
Sí.
El cinema que deuen dir-li antic, jo m'hi referiria com a
clàssic. O la història que expliquen ha caducat.
També.
Per com ho expliquen, l'enfocament, els personatges, les ranciedades que deu tenir...
Hi ha clàssics que no caduquen.
No, però és que per mi hi ha pel·lis de Hitchcock...
Adivina quién viene a comer esta noche.
Hi ha pel·lis de Hitchcock que són més fresques que molts thrillers que es fan ara.
Sí, sí.
Que són carques.
És veritat, és així.
I això és així.
Escolta, anem a la musiqueta?
Sí.
Perquè he pensat, deu ser aquesta.
No.
Vaja.
No t'ho posaré tan fàcil.
Ai.
Som-hi.
Sé quina és.
Sap quina és?
No l'estic ubicant. Però...
Només et donaré una pista, perquè te m'atrapa sempre. És la intro d'una pel·lícula.
Uau.
Sí, no és la típica banda sonora que et sona pel mig. És la intro. Amb això et presenten la pel·lícula. Perquè l'audiència s'hi tuï, cada setmana jo faig atrapar el Joan durant una estona, a veure si endivina una banda sonora, i emplacem a l'audiència.
Comença a sonar una mica, no serà, però a Master and Commander?
No.
O a Braveheart, que tampoc.
Té res a veure la pel·lícula.
No.
Res. Molt icònica, eh? Però l'has reconegut, almenys.
Sí.
És,
no l'estic situant, ja. Però sí, sé quina és, la banda sonora.
Vale.
Anem a les estrenes.
Abans, però, hem de celebrar una cosa, que ho estem passant per sobre. Que és que el Bayona està a les portes dels Oscars.
Sí.
A les portes.
Aquesta tarda?
Shortlist.
Estàs seient a la cadira,
sí,
on seurà Bayona.
Sí.
Aquesta tarda ve Bayona a Radio Estel, entrevistat per Marc Serraga.
Que maco.
De fet, no tindrà un, no. Tindrà dos Bayones.
Dos Bayones.
Por el precio de uno, dos Bayones.
Jo estic molt content, per ell.
Jo també.
Jo estic molt content.
Perquè s'ho mereix, perquè fa un treballàs. Saps què passa aquí? Que... Diguem-ho. Anem ja de Nadal, oi?
Diguem-ho.
Saps què passa? Que normalment diem molt... És que els espanyols, quan alguna cosa els funciona, la defenestren. Com si nosaltres no ho féssim.
Com si nosaltres no ho féssim.
I això passa...
en tots els àmbits de Catalunya.
Saps què m'ha fet molta
en
ràbia avui?
En tots els àmbits de Catalunya.
Comparant en... No, el Bayona sí que ha passat el tall de la shortlist, com no va fer el Carràs perquè era en català la Guerra Civil. Mira, mira.
Però primera no té res a veure.
No té res a veure. La qüestió, ens hem d'anar a criticar l'any passat perquè no va passar el tall. Això no s'ha de fer un greuge comparatiu... En Bayona ni en la pel·lícula.
Però és que amb Carla Simón va passar el mateix.
És que...
que va guanyar l'Os d'Or i va haver molta gent que va anar després a veure una pel·lícula que no sabia ni que existia i sortia del cinema dient això va guanyar l'Os d'Or? Doncs sí, allò va guanyar l'Os d'Or perquè era una genialitat.
I ens van atracar els Goya i els Feroz. Ja sí. Està, s'ha de dir.
Sí, sí, sí.
Atracats.
Va ser, estic molt d'acord amb això.
Però almenys Bayona, a part de la internacional, pot optar a tres premis més, que són tècnics, i després està el Almodóvar, que també ha passat la shortlist.
Sí, senyor.
Por un extraño viaje.
Sí, senyor. Ens queden 5 minuts, va. Tràiler 1.
Som-hi.
Hace 4 años no tenía oficio ni beneficio. Era un vagabundo sin hogar. Pero ahora soy marido y padre. Y no lo cambiaría por nada del mundo.
Vale, dolentíssima, següent.
Podria ser Popeye el Marino... Però no és Popeye el Marino, sinó...
No la vull veure, Víctor.
La versió més molona.
T'ho dic ara.
Ja ho sé. Però a les estrenes que et porto
Mineu.
Aquest divendres, ho diré. Dolentíssimes.
Val.
Però nosaltres ens atenem també al públic,
sí.
Que seran els reclams més grans de la cartellera. La primera que ha sonat és Aquaman. Bueno. La segona part d'aquesta història personal... del Senyor de les Mares, de l'univers DC dels còmics, que s'emmarca dins de la saga aquesta que està fent DC, intentant copiar el Marvel Cinematic Universe.
Si no m'equivoco, Aquaman va aparèixer en una pel·lícula d'una altra...
Sí, ha aparegut
DC,
un parell.
I tampoc estava tan malament el personatge.
No, ara, ho salva el Jason Momoa.
Quan s'han centrat en ell,
sí.
L'hem liat.
És estrany.
I ja està.
És estrany. Perquè, situem-nos... El DC Universe aquest
sí.
No funciona ni a bon tros comparat amb el de Marvel.
Que ja decau.
Que ja decau. Però hi ha un greuge que crec que DC porta 10 o 11 pel·lícules i els altres en porten 27, ja. O sigui, és una cosa que no s'agafa per enlloc. Mm-hmm. La segona és, el to aquest intentant buscar-ho tètric, més fosc, més adult, de DC, intentant simular, evidentment, com els hi funciona als còmics, a la gran pantalla no ha funcionat. I és així, no va funcionar Superman ni va funcionar Batman,
sí,
doncs
sí,
com
sí.
T'ha de funcionar més o menys Aquaman.
És així.
Ok, llavors, aquesta segona part, el que s'endinsa és tornar a recuperar el dolent de la primera, que s'ha fet més fort, vaya, cosites, i que el que era també antagonista de la primera, que era el germà de l'Aquaman, ara sí. Són amigotes. I ja està, o sigui, us he resumit una pel·lícula de superherois en una barra d'un bar, i fins aquí. Tindrà reclam de sales? 100%. Funciona en gran pantalla? Sí, perquè és molt espectacular.
Clar.
I ja està.
I punt.
A passar el rato.
Val. Segona.
Som-hi.
When I found you in the wreckage of that ship, I considered leaving you.
Vale, què és això?
Això és una cosa estranyíssima. D'aquí, de Zack Snyder. També un dels responsables del DC Universe que va fer la Liga de la Justícia, bla, 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 bla.
Sí,
va funcionar? No. Perquè és un ególatra, perquè no l'aguantem des que va fer Watchmen i 300. Fins aquí, el resum de Zack Snyder.
Watchmen és molt xula, eh?
Sí.
Val.
Però és en plan, d'aquell Reddit segueix
vivint. Sí.
La qüestió és, ell ha decidit crear el seu univers de ciència-ficció / superherois, / fantasia, / èpica, aventures, etcètera,
sí.
Que es diu Rebel Moon, i ja l'estrena fent parte 1, avisant-nos que hi haurà parte 2.
Fixa't.
Ningú s'entera de què està passant allà. Per què? Perquè ell ha intentat fer una barreja entre el seu propi Star Wars amb una seva pròpia fantasia, exposant-nos al públic un nou univers amb nous noms, nous personatges, noves narratives que ens han d'interessar, etc. I és egolatria pura i dura de Snyder que no funciona per res. Què us emplaço? A veure-la, perquè els amants de la fantasia, de la ciència-ficció, jo crec que poden gaudir una mica d'un nou univers. Els que no s'emparen ni del Senyor dels Anells, per favor, que ni la mirin.
Fora, tercera. És que d'aquesta sí que volia parlar.
Ah, dic, vas espantat.
És un pel·lícula antiga.
Sí, antiga.
És un pel·liculot com la copa d'un pi.
Saps quan es va estrenar?
I no sabria posar-li data.
El 25 de desembre.
Ah, sí?
El 25 de desembre.
Ostres, em sembla una bona data.
50 anys.
Em sembla una bona data.
Una de les millors pel·lícules de la història del cinema, i qui digui no menteix...
És així.
El golpe.
Divertidíssima, eh? Paul Newman...
Com poques, eh?
Sí.
I Robert Redford.
I Robert Redford.
De les dobles més icòniques de la història de Hollywood.
Sí, senyor.
De carrer.
Sí, senyor.
I a més, els noms...
Em sortirà.
El western.
El western.
Sí. Dos hombres i un destino. I a més, els dos noms són increïbles. Johnny Hooker i Henry Gondorf.
I ja està.
És que...
I punt.
És que han de presentar un late night.
La tenia a la plataforma, no?
Aquesta està, crec que Filmin.
Doncs mira, aquesta
nit... Prometo, eh?
Aquesta nit me la miraré. Rodrigo, gràcies, eh?
Bon Nadal.
Bon Nadal, bones festes. Ens retrobem el 2024.
Ai, que maco, això.
Veus?
Ens trobarem a faltar, eh?
Bueno.
Home, sí, digues que sí, a l'audiència.
Sí a l'audiència.
Sí a l'audiència. No a trobar-nos a faltar.
Víctor, gràcies. Seguim parlant, que vagi molt bé.